La presidenta del Parlament, l'alcalde de Sitges i, òbviament, el col·lectiu de dones de la DEC, amb una conferència, la de Núria de Gispert, que va ocupar la primera part d'aquest acte i que va dibuixar la seva trajectòria professional i, òbviament, des d'aquesta òptica de la condició femenina. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Núria de Gispert va repassar, doncs, això, el seu accés a la política a partir de la seva condició de dona. De fet, ha estat la primera presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, que va començar professionalment com a funcionari de la Diputació de Barcelona, que aleshores va passar a treballar, a dependre de la Generalitat de Catalunya en departaments que eren dirigits per persones d'Unió Democràtica. Això li va, diguem, facilitar o li va permetre, doncs, aquest pas d'afiliació, d'entrar també en el món de la política i, doncs, de manera col·lateral de començar a fer una certa carrera política, primer, doncs, des de les segones i les terceres files dels càrrecs de comandament de les conselleries, després passant a primera fila quan també va ser consellera, i ara en aquesta darrera etapa, doncs, com a president del Parlament de Catalunya. Núria de Gispert, que va tenir bones paraules en general per totes les persones, doncs, que l'han ajudada, l'han acompanyada durant aquesta llarga trajectòria, sempre, com podran comprovar per les seves paraules, lligada al món de l'administració pública.
Per on comença aquest relat?
Doncs comença primer agraint la invitació de les dones d'empresa de la DEC i, a partir d'aquí, doncs, això, fent aquest repàs gairebé cronològic de la seva actuació pública.
Doncs a veure si us agrada el que escolten de la història personal de Núria de Gispert des de la seva època com a funcionària de la Diputació de Barcelona.
En primer lloc, jo voldria dir que quan em van convidar per celebrar el vostre 6è aniversari. I va ser a través de la que crec que és vicepresidenta, no? de la Susana, que em va donar una carta i em va dir a veure si pot venir. No era possible, faltaven pocs dies per aquella data, però vaig dir jo em comprometo a venir quan sigui. I avui ha estat el dia. Ara, no podré gaudir del còctel, ni tampoc de les terrasses tan meravelloses, perquè després de la meva intervenció, doncs, haig de sortir cap a un lloc on alguns de vostès potser també hauran d'anar, no ho sé, però als mítings finals de les eleccions a Europa. I jo, com a presidenta del Parlament, no he fet ni faig campanya, però sí que em veig en el deure de que almenys en el míting final, doncs, hi vagi. No els diré de quin partit soc ni de quina federació, però ja vostès s'ho poden imaginar. Per tant, hauré d'absentar-me, em sap greu, perquè hauria gaudit molt bé de tot això i, a més, em permet poder parlar amb vostès, però ja hem quedat amb la presidenta que en una altra ocasió haurem de tornar i llavors hauré de provar això del Bacardí. Exacte, molt bé. Doncs el títol de la meva intervenció, com ja s'ha dit, és dona, política i funció pública. I sempre ho poso o en aquest ordre, o dona, funció pública i política, perquè explico, d'alguna manera, en una primera part, el moment que estem vivint les dones i d'on venim. Després explico la meva trajectòria professional. Jo no vaig afiliar-me al meu partit polític fins que no tenia 37 anys. Molts ho fan als 15, als 16, als 17, als 18, als 20, als 25. Jo ho vaig fer més tard perquè el gusanillo de la política em va venir a través de la meva feina a l'administració de la Generalitat i a través del tracte continuat amb persones que en càrrecs polítics importants exercien el seu càrrec d'aquella manera que volem que se'ns vegi als polítics, entenent la política com un servei públic, com un servei a la comunitat i des de l'ètica i des de l'actitud i les aptituds per poder-lo exercir. I a la vista de les persones amb les quals vaig col·laborar, que un va ser conseller de Justícia, l'altre conseller de Treball i després president del Parlament, i en parlo de l'Agustí Bassols i del Joan Rigol, doncs la meva amistat amb ells durant 10 anys em va fer pensar un dia: home, jo estic aquí, estic fent una feina que m'agrada moltíssim, els hi tinc que agrair a ells que m'han tingut en compte sent, en aquest sentit, independent, i en canvi m'han ofert càrrecs importants. I jo em sentia amb un deute que naturalment vaig voler exercir-lo convençuda. I en aquest sentit em vaig fer militant d'Unió Democràtica, perquè és un partit nacionalista i un partit demòcrata cristià, un partit que pensa en les persones i que pensa en la comunitat. I a més formava part d'una coalició, avui Federació de Convergència i Unió, amb la qual també m'hi he sentit a gust. M'hi he sentit tan a gust a vegades que quan es va convertir de coalició a federació, el Xavier Trias, avui alcalde de Barcelona, i jo en aquell moment secretària general d'Unió Democràtica, van ser els que van fer el pacte de la federació. Per tant, quan ens veiem sempre diem: tu ets una mica de Convergència, tu ets una mica d'Unió, i és veritat, entre els dos ho vam muntar. I per això, doncs, la meva trajectòria ha anat així. I no vull allargar-me molt, perquè a vegades el fet de parlar d'un tema que l'has viscut durant 43 anys, vaig comptar quant temps, mare de Déu, 43 anys, doncs realment ja estic jubilada. No m'han enviat encara el paper de la jubilació de la Seguretat Social, però el 8 d'abril vaig rebre una carta de la Funció Pública dient: senyora, ja vostè no pot fer res més en la Funció Pública, ja ha arribat a l'edat de la jubilació. Continuo com a presidenta en el meu càrrec polític, però el dia que deixi de ser presidenta ja tindré el carnet de pensionista. I et diré que m'ha fet il·lusió, perquè he pensat: coi, després de treballar tants anys ja toca que d'alguna manera, doncs, et reconeguin almenys els anys treballats. Doncs bé, la primera part, que és parlar una mica del context en el que estem, haig de dir, i ho dic sempre, que els temps han canviat molt, i afortunadament que han canviat. Totes i tots nosaltres tenim exemples en la nostra experiència personal, en la nostra experiència familiar, en la nostra trajectòria, en la nostra feina, d'una societat que relegava a la dona a l'àmbit privat i que no li permetia o li barrava el pas cap a l'exterior, cap al coneixement, cap a aconseguir aquest talent femení que hi és i que s'ha de gestionar encara més. De com en les darreres dècades, i parlo de fa 40 o 50 anys, any 1960-1970, l'alcalde no havia nascut encara, ja he vist que tenia, que va néixer el 1971, o sigui que el que jo digui avui, algunes coses no et sonaran gaire, o només et sonaran perquè la teva mare te les explicava. Però realment, clar, quan un comença a ser gran, mira l'auditori i diu: ui, la mitjana està en 40-45, ja està bé. Per tant, algunes coses de les que diré sonarà una mica jo de quan els nostres fills en diuen carroza i no parlis d'això, que sembla que parlis del segle quart, i doncs no és així. El meu discurs de la sessió constitutiva de la novena legislatura del Parlament, estem a la desena, la novena va durar 2 anys, jo sempre dic que m'han estafat 2 anys, i que per tant 4 haig de ser-hi per força. En aquesta va començar ara fa un any i mig, però en la primera jo vaig dedicar una part important del meu discurs al moviment de dones que durant més de 150 anys havien lluitat per la igualtat. Un moviment de dones que va començar al segle XIX, que va començar en reivindicacions salarials, en reivindicacions horàries, perquè ja en aquella època no només cuidaven de les criatures i de la casa, sinó també treballaven per ajudar a la família. I d'aquelles dones que van lluitar per aconseguir el vot de les dones. Fa 2 anys vam celebrar al Parlament, vam fer una declaració institucional recordant que l'any 32 vam tenir per primer cop el vot femení. Fins a aquell moment no el teníem. I en canvi també vaig recordar que l'any 31, amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les dones no podien votar, però vam fer una campanya enorme a favor de l'Estatut. Per tant, les dones, quan es posen i quan treballen i quan es posen juntes, són fortes. I això és el que està passant en aquests moments i comença a passar d'una manera clara. El segle XX ha estat marcat d'una de les més grans revolucions de la humanitat. Ha estat el segle de les dones i de la seva igualtat formal. I dic formal perquè des del punt de vista legislatiu pràcticament hem arribat al límit. Ho tenim tot, en teoria. En la pràctica no és així, però realment el segle XX va ser el segle que va marcar aquest canvi tan important. Es va produir una profunda transformació social, la família es va democratitzar, l'home va perdre el paper de patriarca, dones i joves ja van aconseguir tenir veu i vot, i el canvi en la institució familiar va ser profund. Als anys 40 i 50, 1940-1950, les famílies eren patriarcals. Patriarcals volia dir que tinguessis molts diners o pocs diners, tots vivien junts, els pares, els avis, els fills. I el fill gran sempre es feia càrrec dels pares i dels avis. I això era una manera de fer de la família. I això va anar canviant. I va arribar ja als finals del segle XX i la família es va convertir, per les pròpies necessitats de la societat i pel canvi del món rural al món urbà, en la família nuclear. Parella i fills. I en aquell moment la parella era parella casada. Després tot això ha canviat. I si tornem al moment d'ara, doncs tenim diferents models de família. Hi havia la por de dir, home, la família que és la cèl·lula de la societat, això no es pot perdre, la família tradicional. Doncs la família continua sent la cèl·lula de la societat, encara que tingui diferents noms i diferents models. I jo sempre explico, i ho explico amb orgull, que l'any 1998, quan jo era consellera de Justícia, em vaig trobar, a l'arribar al Parlament per primer cop, que hi havia tres proposicions de llei a favor de la regulació d'una llei de parelles heterosexuals i parelles homosexuals. I que, per tant, s'havia de fer alguna cosa. Això jo me'l vaig trobar i vaig pensar, doncs, començo a mirar si realment es pot fer alguna cosa. I la veritat es va fer. I l'any 1998, tres anys després d'arribar jo a la Conselleria de Justícia, es va aprovar quasi per unanimitat una llei de parelles que en aquell moment va ser pionera a tot l'estat espanyol i al sud d'Europa. Tant és així que a França portaven dos anys discutint-se les dretes i les esquerres per fer una llei d'unió, no sé com es deia, d'unió de parelles o alguna cosa així. Van venir a veure'ns a Catalunya, van dir com vostès sense soroll ho han aconseguit. Doncs miri, ho hem aconseguit. I jo mateixa, a vegades, amb el president Pujol, que era el president d'aleshores, ens ho recordem. I fa pocs dies ens ho vam recordar parlant en un altre acte, que em deia, te'n recordes que ni tu ni jo ho veiem gens clar? Perquè, clar, tu, demòcrata cristiana, jo, com si ho fos, com anem a regular les parelles heteros i les homosexuals, encara menys. I jo li deia, sí, però la nostra obligació és entendre el que vol la gent. I la gent en aquest moment, jo vaig a xerrades i em trobo que al sortir d'una xerrada i de parlar de la família i parlo de la possibilitat d'aquesta regulació, em ve una senyora, em ve un senyor, em ve una parella i em diuen, escolti, ho podran fer això? Perquè miri, jo tinc a casa la filla que viu amb el nòvio però no es volen casar i a mi m'agradaria que tinguessin algun paper. O la mare, que té un fill que és homosexual i que diu, jo és que no m'atreveixo ni a dir-ho. Però si en canvi vostès li donen carta de naturalesa, això vol dir que és normal. I jo això li explicava al president Pujol i ho explicava al meu partit. I el meu partit no ho entenia gaire. I el president Pujol tampoc massa. I jo diré que també em costava. Però pensava, ho hem de fer. Total, que ho van fer. I la veritat és que va ser un èxit. Després ja van venir altres comunitats autònomes que ho van regular i finalment tot va acabar l'any 2005 amb una regulació del Codi Civil en el qual ja poden contraure matrimoni. Per tant, tenien tots els drets, només els hi faltava el poder contraure matrimoni. Però això va passar a l'any 95-96 i és important dir-ho perquè era demostrar que aquells que teòricament eren més carques eren capaços d'entendre que la família tradicional es podia convertir en una família diferent però també família. I la realitat és que tots coneixem, tots tenim a les nostres famílies exemples diferents. Quants nois i noies ara ja no es casen i viuen 10 anys junts i després un dia perquè els hi passa pels nassos es casen, però no perquè tinguin una criatura. Fa 20 anys això era impensable. Era impensable, coneixies una o un. Doncs això ha canviat. I era bo que si Catalunya sempre hem volgut ser pioners en molts àmbits, també ho fóssim amb això. I ho fóssim en el reconeixement dels drets de totes aquestes persones. M'allargo i per tant aniré saltant-me coses. En el segle XXI i en l'any 2014, podem dir que hem valorat molt positivament aquell moviment de dones del qual he parlat abans. Les dones, avui, hem entrat al món laboral, al polític, al financer. Hi ha sectors en els quals pràcticament, jo diria que estem ja copant. Fa 4 dies es donaven els despatxos judicials als jutges de pràctiques de l'Escola Judicial de Barcelona. 70% dones. 70% dones. És cert que en els jocs de decisió encara no han arribat, però poc queda. D'aquí pocs anys ja seran majoria dones. I avui mateix, que se celebrarà el 25è aniversari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els 3 vocals del Consell General del Poder Judicial recent nomenats i que són l'òrgan de govern dels jutges, 3 dones. Bé, o sigui, comencem a fer un canvi ja qualitatiu. Ja no és el nombre de dones que hi ha en una professió, sinó, a més, en els jocs de decisió. El mateix en medicina. Fa 100 anys va aprovar la carrera de medicina la doctora Dolors Aleu. I m'ho sé perquè jo vaig anar al Col·legi de Metges a un acte en el que se celebrava això. 100 anys. Ara, el 67% dels metges són dones. I el 14% ja estan en llocs de decisió. Això ha canviat radicalment, era impensable. I, per tant, això vol dir que la societat, les famílies, estan canviant. Jo, l'any 1975, vaig conèixer la primera dona jutge. Abans no podien ser jutges. No podien preparar oposicions a jutges o a fiscals. L'any 75, la primera dona jutge. L'any 77, la primera dona policia. Fa 25 anys van celebrar, ara han celebrat 25 anys, les Forces Armades perquè va entrar la primera dona i el Dia Internacional de la Dona, que celebrem cada any al Parlament de Catalunya, van venir els 5 graus de les Forces Armades representats per 5 dones, des de el caporal fins a la comandant. I, per tant, realment ha canviat. I ha canviat en un món que era complicadillo canviar, perquè el món de la policia era un món molt masculí. I, per tant, això ha canviat. Si parlem de la política, podem parlar amb un cert orgull, perquè ha canviat i molt. Ha canviat en el sentit, per exemple, que en el Parlament de Catalunya, l'any 1980, primera legislatura després de les eleccions democràtiques, 7 diputades. Avui, al Parlament de Catalunya, 59 diputades sobre 135, el 43%. Al Congrés de Diputats superen el 30%. Al Parlament Europeu superen el 30%. Dones alcaldesses, encara poquetes, però de 15 o 16 de l'any 79 hem passat a 117. Dones regidores, déu-n'hi-do ja. Ja estem en 2.400 i pico. I aquí s'ha de dir, a més, un plus. En molts pobles de Catalunya, 947 municipis, els regidors i regidores fan una feina i els alcaldes fan una feina gratuïta, per amor al poble. I fan una feina a les 24 hores del dia, perquè quan surten de casa, el Pepito o la Joana els paren per preguntar-los no sé què. I ho fan per vocació. I això s'ha de valorar. Perquè moltes vegades se'n sent i se'n parla dels polítics, el que fan. Escolta, els regidors i regidores que tenim milers a Catalunya, la majoria ho fa. A part de la seva feina professional i de la seva família, dedica hores al seu municipi. I normalment no guanyen un sou. I per tant, és important també que la dona hagi entrat en el món de la política. I abans no entrava. I per què ha sigut més fàcil entrar? Doncs gràcies a la llei de paritat. I ja sé que moltes de les que estan aquí poden dir jo imposicions no vull. Estic d'acord. Però mentre no hagi la situació real d'igualtat en quant a les condicions i els requisits per accedir a un lloc de treball, la llei de paritat és positiva. Per què ha servit? Perquè moltes dones que no s'atrevien a donar el pas l'han donat. I han vist que podien fer-ho. Perquè les dones, molt sovint, per educació, ens hem sentit sempre que no sé si podré fer això, no sé si seré capaç de fer-ho altre, no sé... I l'home, perdó, però també per educació, sempre s'han vist capaços de fer-ho tot, perquè han estat educats com a els futurs pares de família, els que portarien les mongetes a casa, els que farien tot. I la dona estava més preparada o més educada, sobretot en la meva època, doncs per tenir una carrera mitja o uns estudis complementaris, cultureta general i buscar-te un bon marit, perquè el futur era aquest. I per tant, això, i això és, a la gent de la meva edat els hi passava. En el cas meu, em va passar. Jo vinc d'una família nombrosa, 5 noies, 4 nois. Els nois tots havien d'estudiar carrera. Jo tinc un germà que ja no hi és perquè va morir, pobre, per accident, que durant 3 anys va fer primer de medicina i estava tan content. I ho hauria continuat, perquè ningú li deia res. I quan jo vaig voler fer la carrera de dret, era la petita, el meu pare va dir a la meva mare, aquesta noia se'ns ha tornat una mica boja, perquè ja em diràs què vol fer el meu pare advocat, què vol fer a la facultat de dret si no és fer el mico. Jo no li deixaria. Al final em va deixar, però em va dir ni un sol curs has de suspendre. Si suspens el curs següent te l'hauràs de pagar tu. Jo pensava, però jo no me'l podré pagar. No vaig suspendre, perquè sabia que compliria, perquè ell considerava que era una pèrdua de temps. Després, al cap dels anys, se'n va adonar, perquè clar, tothom canvia, però el meu pare tenia una edat que era gran, tenia una educació molt a l'antiga, i a les noies ens mirava una mica com que ens havien de protegir. I això era així. I per tant, havies de lluitar contra els teus propis elements. I això passava. Ara no passa. Jo tinc 3 filles i no passa, perquè a més ens hem preocupat d'educar-les d'una manera diferent. Però en aquell temps passava. Segueixo enrotllant-me massa, I vull passar una mica. Moltes dels que... però alguns, segur, que tinguin més de 50 anys recordaran les lleis que tenien fins fa 40 anys. Jo vull dir perquè fa 40 anys no és gaire. Quan ho dius amb un noi de 8 o 10 anys et mira com si parlessis de no sé què, perquè clar, per ell l'any passat ja és molt, però per nosaltres 20, 30 o 40 anys no és tant. Fins a l'any 1976 les dones no podien treballar sense el consentiment del pare o del marit. La potestat sobre els fills només l'exercia el pare, d'acord amb la llei. La mare la tenia quan es quedava vídua i, per tant, quan més desemparada es trobava, perquè en aquell moment, a més, les lleis catalanes de dret civil desemparaven molt a la vídua, en aquell moment llavors tenia tota la responsabilitat. La dona podia ser castigada per adulteri fins a 6 anys de presó. L'home no sortia en el Codi Penal. Les dones estàvem catalogades en el grup dels menors i dels incapacitats, o sigui, sempre juntets. Fins l'any 1975, com he dit abans, no va haver-hi la primera dona policia ni la primera dona jutge. Algunes o alguns segur que ho recorden, tot això. Tot això ha canviat. Tot això eren lleis d'abans de l'any 70, del 71, del 75, després ja va venir la democràcia, la Constitució espanyola va canviar tot això i els estatuts d'autonomia també. I a Catalunya les lleis en matèria de dret civil van canviar molt i en aquest moment doncs, pràcticament tenim un Codi Civil de Catalunya molt complet, molt actual i molt adaptat a la realitat d'avui. De cara al futur i en l'inici del segle XXI, les dones hem de seguir lluitant. Tot això és positiu. Quan jo parlava en el meu discurs d'investidura del moviment de dones de fa 150 anys, doncs les nostres filles parlaran del que han fet les seves mares, perquè durant aquests 40 o 50 anys s'ha fet molt, però encara queda molt per fer. I aquell sostre de vidre que encara pot ser tot el fi que sigui, molt transparent, però que existeix, ho hem de trencar d'una vegada. I en el món de l'empresa això encara es nota més. Abans la presidenta deia que del 13% hem passat al 9%. Jo recordo la comissària de drets civils de la Unió Europea, la Vivian Reding, una dona potent i una dona forta i que ha defensat molt els drets de les dones, fa 4 anys, quan era comissària europea, ara em sembla que ja li queden pocs dies, va defensar la possibilitat de imposar, que no ho va aconseguir, a totes les empreses de l'IBEX i a les empreses d'un nombre determinat de treballadors que el 30% dels consells d'administració estiguin formats per dones. I ho deia molt clarament dient, és que fins que no hi ha un 30% no es nota. Si hi ha un 10, és tan poc que sí que la veu de la dona la sents, però la possibilitat de canviar alguna decisió no es nota si no hi ha ja un 30%. I ella lluitava per aquest 30%. A nivell d'Europa ens hem quedat amb un 16, però a nivell de l'Estat espanyol hem baixat fins al 9. Dit això, entro molt ràpidament en el que va ser o el que ha estat la meva trajectòria professional i política. Jo vaig començar l'any 72 a la Diputació de Barcelona com a funcionària. Vaig estar 6 anys a la Diputació i després vaig entrar a la Generalitat per crear la nova administració de la Generalitat des de l'any 1980. Per mi va ser una etapa molt positiva perquè era treballar per una administració que podies canviar. Després podem criticar molt l'administració, però havia una il·lusió per part de tots els funcionaris de poder crear una nova administració. I una mica el fer fora aquell exemple que sempre dèiem del Mariano Larra, que deia quan vas a una administració et contestaran vuelva usted mañana. I jo deia això no pot ser. Hem de fer una administració en què hagi la finestra única, en què pugui respondre a tot i que el ciutadà se senti realment ben tractat per part dels funcionaris. Després d'aquesta primera etapa, l'any 1984, i durant 10 anys vaig ser secretària general de Justícia i de Governació i, per tant, vaig ser responsable de lo que era l'organització administrativa d'un departament, dels recursos humans, del pressupost, i a mi això professionalment em va omplir moltíssim. Va ser en aquella època quan, gràcies a que m'havien proposat un càrrec de confiança, vaig pensar, home, me l'han proposat, jo puc estar més o menys preparada, però han tingut confiança en mi. Va ser quan vaig decidir donar el pas a la política. Un pas que va ser suau, que durant un temps doncs, era afiliada i anava als Consells Nacionals, però no exercia com a càrrec polític dins de Unió Democràtica. L'any 95 el president Pujol em va proposar com a conseller de Justícia i aquí sí que va haver un canvi important. Un canvi en el sentit de que no només professionalment havia de donar la cara i per tant canviava la meva manera de treballar, sinó també des del punt de vista polític va ser el moment en què jo ja vaig començar a exercir realment la política. Ho he pogut compaginar. No ha estat fàcil, perquè jo sempre defensava estudiar una carrera, ser autònoma econòmicament, crear una família, tenir fills, treballar, que tot això no és fàcil. I en la meva època, quan vaig acabar la carrera, si no enganxaves un treball, t'hi casaves. I si et casaves i tenies una criatura, podien passar 5 o 6 anys abans de tornar o buscar una sortida professional. I algunes de les meves companyes no ho van poder fer mai, perquè ja es van enredar en una altra vida. Jo vaig tenir la sort de que acabada la carrera vaig trobar una feina, vaig preparar oposicions i al 74 vaig entrar a la Diputació. En la Diputació en aquella època molta feina no havia. Molta feina no havia a la Diputació. I em vaig dedicar a tenir fills. Em vaig casar, vaig tenir 4 fills, uns al mig bessones, i quan vaig acabar de criar, per entendre'ns, va venir la Generalitat, vaig passar a la Generalitat com a funcionària de la Diputació cedida i llavors sí que la feina va ser molt més... Llavors sí que havia molta feina, però bueno, era feina de dir compagina-la com pots amb la família. I ho vaig fer. Segur que he tingut molts errors, segur que es podia haver fet millor, però quan faig balanç penso, mira, has pogut compaginar la teva vida professional, has pogut treballar dins de la política i m'ha agradat molt. En aquest moment, penso, no és igual que fa 20 anys. Ara, quan veig gent jove que es fica a la política, penso, és dur, perquè és una professió d'alt risc, i ho dic amb sinceritat. Jo la recordo molt bé, perquè he pogut viure la política en moments molt positius, i penso que hem d'ajudar a tots aquells que, malgrat tot, s'hi volen dedicar, sabent que més aviat et miren malament que no pas bé. he tingut un marit que m'ha ajudat sobretot en les decisions que he hagut de prendre durant la meva vida. Sempre he volgut que tots els canvis de la meva vida fossin compartits, cosa que no passa en els homes normalment, no passa. Jo recordo que quan el president Pujol em va cridar i em va dir vol ser consellera de Justícia, li vaig dir, president, no sé si ho faré bé o no ho faré. No, tu has de ser... Bueno, doncs m'has de deixar 24 hores. Però per què? 24 hores? Perquè tinc que parlar amb el meu marit i els meus fills. Tu has de parlar amb el teu marit i els seus fills. Però si cap conseller m'ho ha dit, això. Dic, home, perquè tots són homes. I segur que arriben a casa i la dona està encantada de que sigui conseller. Però en el cas meu, jo no sé si estaran encantats o no. I això m'ho recorda. Ella a vegades diu, és que és veritat això, eh? Perquè clar, vaig ser, no la primera, però sí, durant 5 anys vaig ser l'única consellera dins d'un govern en el que tots eren consellers. I jo això vaig pensar, si jo vull mantenir la família, vull tenir fills, vull treballar i que a més el treball m'agradi, has de renunciar a moltes coses i has de fer-ho. I has de renunciar a coses que, per una altra banda, puguis dir després que han estat perquè has tingut altres prioritats. I això era com una mena d'examen de consciència que feia contínuament, perquè pensava, anem bé o anem malament, o això no ha d'anar per aquí, ha d'anar per una altra banda. Bé, jo dic que el meu marit m'ha ajudat sobretot en el pla teòric, perquè m'ha ajudat. Ara, amb allò de la divisió de la feina de la casa, no. Allò sí, els nens han d'anar al metge, vale, te'ls porto. Però no sap si el nen té una faringitis o té no sé què. Vull dir, era un moment diferent. Ara no passa. Les meves filles que estan casades o que tenen parella, els marits doncs col·laboren, uns més que altres, però de diferent manera a com era en el meu temps. El que sí que ha estat important és que tots dos hem anat a la una. I ell ha estat orgullós del meu pas per la política, de la meva trajectòria professional, i per mi això ha estat molt important. Per allò que deia, que jo valoro molt la parella i la família. I he viscut i he vist molts exemples que per raó d'això la família s'ha dispersat, la parella s'ha separat i per tant alguna cosa ha fallat. I llavors has d'estar molt al damunt perquè això no falli. Jo poso un exemple i acabaré aquí perquè si no realment no acabo. Un exemple que sempre explico això i dic on està la veritable paritat. Jo recordo, i aquí sí que ho recordareu, l'any 2004 amb el primer govern del Rodríguez Zapatero, que va fer un govern totalment paritari. 9 dones i 9 homes. A més, guapíssims, tots fa pocs dies sortien en una fotografia de l'època, tots superben vestits, les dones superelegants, el Zapatero al mig i 9 i 9. Però rasca i mires què passa i veus que els 9 homes ministres, entre els 9 sumaven 22 fills. Les 9 dones ministres, entre les 9 sumaven 3. Això no és paritat. Això no és paritat. Això és que els ha costat molt arribar allà. I quantes renúncies han hagut de fer? I quants sacrificis? I quantes decisions que no han pogut prendre per poder ser ministres. I jo les felicito i les alabo. Ara, no és la igualtat i la paritat que jo vull o que jo defenso. És diferent. I en aquest sentit crec que la nostra experiència, igual que la de les nostres mares i la de les nostres àvies, ha estat positiva per nosaltres, la nostra experiència serà positiva per les nostres filles. I si no, tal com vaig acabar el meu discurs en el Parlament, vaig dir, si no és per les nostres filles, que sigui per les filles de les nostres filles. Perquè en tinc 7 nets, i dels 7 nets tinc 3 netes. I per tant, elles segur que aconseguiran trencar aquest sostre de vidre que nosaltres encara no ho hem pogut fer. I res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies, presidenta. Seguidament donem pas a un torn de preguntes de 10 minuts. Donat que el temps dedicat a la seva intervenció és breu, els demanem que les seves intervencions siguin breus per facilitar el màxim número d'intervencions possibles. Demanem, si us plau, també que en el moment de formular la seva pregunta es puguin presentar. Els hi aniran passant un micròfon ara per si hi ha qualsevol persona que vulgui...
S'han quedat descansats.
Doncs bé, fins aquí doncs, tanquem la primera part. Sí? Doncs vinga, la primera pregunta.
Bona tarda, jo sóc Susana Villagrasa. Hola, gràcies per haver vingut. Perdona per tota la insistència que hem tingut i estem molt contents de tenir-te aquí. Jo et volia preguntar, que dintre de la teva trajectòria tu has dit la parietat, es pot lluitar contra tot això de que en certa manera des de dalt de la Generalitat es pugui fer la temporada paternal i maternal a igualtat, sobretot més que res perquè ens trobem de que moltes empresàries i petites empresàries, clar, el que deies tu, no? De que tenen fills i moltes vegades hasta tenen de tancar els seus propis negocis perquè no poden acudir, a no ser que tinguin avis a prop, però avui dia les àvies també treballen, és a dir, que hem canviat fins a això, no? Jo crec que tirarà una llança a que pugui haver un suport des dels estaments a favor de totes les dones empresàries o totes les dones directives, de que bueno, tinguin una mica de més d'ajut, no? Des d'aquí.
Sí.
És l'únic. Jo crec que es tindria de lluitar per això una miqueta.
Gràcies i no pateixis per la insistència, perquè les dones o insistim o no aconseguim res. I per tant, heu fet lo propi que ens ha tocat fer durant molts anys. I respecte a l'altre, la Generalitat respecte als seus funcionaris sí que va aprovar fa anys una llei de conciliació que ajuda o assimila bastant el temps de cura del fill, tant al funcionari com a la funcionària, però en el tema del sector empresarial això és d'acord amb els convenis col·lectius i d'acord amb els acords que puguin arribar els diferents sindicats amb les patronals i el govern de l'Estat. Això se n'ha parlat molt i ara comença a parlar-se més. Jo crec que algun dia es aconseguirà, però no és fàcil. Estic d'acord amb tu que no és fàcil i que, a més, ara les àvies doncs, treballen i, si no treballen, van a aquestes aules de la gent gran, com l'altre dia que em vaig trobar com a 50 que venien de l'aula de la gent gran, que es venien encantades i que, per tant, no tenien temps per dedicar tot el... Bueno, per dedicar els nets, sí, però per fer, com si diguéssim, un horari, no. I en aquests moments comprenc que, a més, sigui molt dificultós per les empresàries joves.
Hem volgut deixar aquesta primera pregunta que li formulaven a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, com han pogut comprovar, dedicar bona part de la seva intervenció en aquest acte organitzat per al col·lectiu de les dones de la DEC, que parla de la conciliació de la vida professional, de la vida familiar, fent referència a casa seva, com el seu marit, tots anem a una, però amb determinades coses, ella ha hagut de fer bona part dels papers, cosa que ara, almenys així, apuntava una certa esperança, no és així. La conciliació de la vida, però professional i familiar va ser un dels punts dels molts que va fer referència la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, aquesta dona funcionària de la Diputació que ha tingut una carrera professional, vaja, brillant fins a arribar a la seva posició com a presidenta del Parlament, vinculada a la política des de, com ella mateixa deia, quan va complir 37 anys, diguem-ne que una edat bastant tardana per involucrar-se en projectes polítics. Era la conferència que teníem encara en cartera des que es va celebrar aquest acte el dijous anterior a les eleccions europees, per això Núria de Gispert també començava parlant dels darrers actes de campanya. 10:57.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
I I arribarem a les 11 recordant aquest dissabte, a la tarda, al Cap de la Vila, els nois i noies de les cooperatives escolars de l'Escola Miquel Utrill i de l'Escola Pia pujaran a la venda els seus productes a partir de les 5 de la tarda i fins als 8 del vespre al Cap de la Vila, aquest dissabte dia 7. Recordin que són 4 cooperatives les que vam tenir nosaltres de l'Escola Pia, la cooperativa MarketWise, que fa imants, pulseres, felicitacions i pins, i la cooperativa Alupi, que vendran titelles de dit de paper maixer icòniques i que han preparat també suports per al telèfon mòbil. Per part de l'Escola Miquel Utrillo són dues cooperatives més: la cooperativa Decoration Extreme, que ha creat productes de decoració com espelmes, imants o caixes fetes amb càpsules reciclades de cafè, i la cooperativa Fowick, que fan fofuixes, ninots elaborats amb goma eva, que han convertit en clauers, pins o caputxes per bolígraf o llapis. Tots ells destinen part dels beneficis d'aquesta venda a entitats benèfiques. En aquest cas, les dues cooperatives de l'Escola Pia dedicaran part dels seus beneficis a l'associació AMIS, i en el cas de la Miquel Utrillo, una de les cooperatives, a la associació ADA, una associació, diguem-ne, destinada a guarir els animals desvalguts, i l'altra les destinarà a l'associació AFANOC. La cita aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins als 8, les 4 cooperatives vendran els seus productes al Cap de la Vila. I recordar-los que avui i demà la segona tongada dels alumnes que estan en procés de graduació a l'Institute of the Arts Barcelona. La setmana passada varen ser els alumnes de musical, avui i demà a les 8 del vespre seran els alumnes de dansa, que presenten l'espectacle Sin Fronteres. Avui a les 8 del vespre, demà a les 8 del vespre, el preu de la localitat és de 7 euros i es poden adquirir directament al web de l'Institute of the Arts Barcelona. En el nostre perfil de Twitter i de Facebook trobaran el link per si algú de vostè s'hi vol apropar, per 7 euros. Avui i demà, les representacions dels alumnes de dansa, dels alumnes que es graduen en dansa a l'Institute of the Arts en Barcelona, a partir de les 8 del vespre, amb aquest espectacle titulat Sin Fronteres. Són les 11, amb 5 minuts tornem al temps de la nostra història i després als manifestos que es van llegir ahir a la plaça de l'Ajuntament en aquest acte de l'esquerra independentista demanant la República Catalana.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.